cop més missatges van arribar a amenaçar-lo de mort a ell i a la seva família. El periodista va investigar l'origen d'aquests correus, va descobrir que a Polymarket hi havia una aposta en disputa de quasi $1 milió sobre aquest tema. Per tant, si l'impacte era d'un missil iranià, com ell informava, doncs Polymarket o la persona encarregada d'aquella aposta havia de pagar aquesta quantitat de diners.
Sí, per tant, si el periodista hagués tingut por de les amenaces i hagués canviat la versió per por, l'aposta s'hauria tancat a partir de la versió falsa del periodista.
Exactament, això és el que pretenia la persona que li enviava aquests missatges. L'amenaçava de mort amb missatges molt colpidors, molt clars, i dient-li que la seva vida només depenia d'ell, que si canviava la notícia resoldria el major error en el que s'havia ficat a la seva vida, s'oblidaria d'ells i podria respirar tranquil. Si no, li deien en el missatge, hi ha persones disposades a pagar aquesta mateixa quantitat de diners per perseguir-te i fer-te la vida impossible.
Gràcies, Marc.
Adéu, bon dia, una abraçada.
Doncs així estan les coses, Jordi.
Jo crec que, com es comentava abans, com explicava abans el Freddy, si posem diners pel mig, tot és molt més interessant, és molt més divertit, i des de fa gairebé, diria, dècades, veiem com es reprodueixen les notícies en què es detenen, per exemple, esportistes que han participat en alterar partits per poder guanyar apostes. Si anem a l'àmbit de les apostes, crec que ens sortirem molt, molt mal parats. La política internacional, la política local, no s'entén des d'aquesta lògica, i també això connecta amb el que parlàvem abans sobre les xarxes socials. Les apostes, per a algunes persones, malauradament, són addictives. I aquesta activació de la... Abans el Jordi Cominal parlava de les prohibicions no ideològiques, no? Jo crec que aquestes són prohibicions neurològiques. És a dir, hem de ser conscients que la nostra humanitat queda afectada davant de determinades realitats i que deixem de ser persones autònomes. I tot allò que ens treu l'autonomia ha de ser molt, molt regulat.
Cominal.
A diferència d'una enquesta a les xarxes, el fet de que... És a dir, buscant la bondat que hi pugui haver és, si ens interessa realment la és a dir, tu amb una enquesta telefònica pots mentir. De fet, està demostrat que, et diuen, vostè anirà a votar? I dius, sí, clar. Per què? Perquè fa de bon ciutadà. Però ja està mentint en la primera pregunta, no? Llavors, la idea de dir, fem-ho a posant-hi diners, és a dir, si l'altra persona té un incentiu a dir la veritat, probablement, no? I la Marta amb això és més experta, però la política americana, les enquestes sobre candidats, els assessors polítics les fan servir bastant, perquè són molt indicatives, no? Fins aquí la bondat. A partir d'aquí és, val, és evident que les apostes sobre coses menys freqüents, menys previsibles, donen més diners. Per tant, estàs apostant sobre segur o estàs intentant fer un pilotasso? Per tant, estàs mentint o estàs apostant contra teva? És un element. I l'altre és, si te'n vas més enllà de coses polítiques i comences a parlar amb aquesta frivolitat de guerra, etcètera, etcètera. Jo crec que aquí, no puc afirmar-ho, crec que aquí l'administració Trump té un comportament molt irresponsable, però més enllà de les enquestes, el que dèiem de informacions privilegiades per guanyar milionades en 15 minuts sobre compra de barrils de Brent, etcètera, 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 crec que és un dels motius que, demostra per qui treballa realment Donald Trump, dos, demostra la beligerància i l'agressivitat en l'administració actual de la Casa Blanca a l'hora de funcionar, perquè evidentment hi ha uns grans interessos a servir.
Marta.
Per afegir els dos Jordis, és a dir, aquest procés de banalització de la política, de frivolització, en part potser perquè la política tradicional convencional doncs, ha fet errors de bulto, no? I això ha permès doncs, que perfils com Trump, més enllà del que pensin, però la manera que operen o fan política o tracten les institucions o tracten l'ordre internacional, que evidentment se l'han saltat i el donen per descomptat, doncs, home, tot això té un impacte, no? Llavors fa que coses com la que ens han explicat, doncs per ells són absolutament normals, i a més és que, diguem-ne, Donald Trump el que diu és, escolta, això és la llei del més fort, la llei de la selva, i som-hi, i no hi ha cap barrera. I a vegades em sembla que la gent, quan vota, i al final hem de respectar el que votin, però a vegades la gent té poca consciència d'aquestes maneres de fer, que més enllà del programa electoral d'aquest senyor, que et pot agradar més o menys, a vegades la manera de fer, no?, et pot portar a situacions com aquestes. Sí que us diré, ja per acabar, que el tema dels mercats predictius, per exemple, en el que és tota la consultoria d'assumptes públics, sobre intel·ligència política, escenaris i tal, està entrant d'una manera extraordinària, no? Vull dir que també al final aquest accés massiu a les dades, aquest procés de col·laboració en les opinions polítiques, etc., ens està portant un paradigma nou.
Mira, si aposteu que Donald Trump anunciarà el final d'aquestes operacions militars contra l'Iran el 31 de març, la setmana que ve, si aposteu 500 euros, guanyaríeu 3.400 euros.
Ah, és que això és brutal, no?
Joan Puigcercós.
Jugar per Donald Trump és molt complicat.
Sí.
És
com comprar un número de loteria, sí.
Però és sospitós, que m'han vist com el de futurs, amb el tema, és com el del petroli, el que heu explicat. Dona una imatge i explica molt el que està passant al govern dels Estats Units amb aquest personatge al capdavant. És a dir, no és només ell, és el seu entorn familiar, és el seu entorn de negocis, especulen sistemàticament i comencen a haver-hi la sensació de que si pagues a la família Trump o l'entorn Trump, els teus problemes que puguis tenir o que hi ha amenaçat es poden acabar. Això va per individus, empreses, multinacionals i països. I aquesta és la sensació, i que no hi ha cap nord polític, senzillament són interessos, no? I si a sobre hi afegim tot aquest mercat de juguesques i tot aquest mercat de prediccions, i amb les xarxes socials pel mig, fa que sigui un còctel explosiu i que et dona la sensació del descontrol en aquest moment a nivell global. I amb un personatge com Trump ha accelerat aquest descontrol a uns nivells que fa no 5 anys, 3, no podíem imaginar. No ens ho podíem creure el que estem vivint. I amb el tema, anant al tema d'Iran, el que pugui passar, em sembla que cada cop més ens porta de que el govern americà i Trump a capdavant volen sortir d'aquí com puguin. No saben com sortir, no ens han posat. I les prediccions, no costa gaire de creure que en una setmana pot anunciar que ja ha guanyat i es retira, eh? Però pel mig veurem fluctuacions del petroli, veurem jocs de compra i venda, perquè aquest és el que marca el govern Trump. Són negocis particulars, moltes vegades,
sí.
El que passa per damunt dels interessos generals.
Són les 10 i 7. Moment de tancar l'Àgora avui amb Jordi Cominal, amb Jordi Mira, amb Marta Pascal i Joan Puigcercós. Abans, per això, Marisa Gil, Pau Foradada, bon dia.
Bon dia.
Què ens queda per explicar?
De seguida anirem a Tarragona per parlar de l'autèntica febre que ja es respira sobre l'eclipsi del segle, i encara queden 4 mesos i mig. Es calcula que unes 80.000 persones aniran només a la ciutat de Tarragona el 12 d'agost per veure aquest fenomen i viure'l en directe. Ho analitzarem amb representants del món turístic, econòmic, municipal, i també anirem a Prades, un dels municipis de Catalunya on es veurà millor aquest eclipsi.
Arribarem a les 11 des de la taverna amb els taverners habituals Pau Arenós, Marc Casanovas, Maria Nicolau i Carles Xuriguera. Avui se'ls unirà el cuiner Arnau París, que publica el llibre de receptes Cuines Pim Pam.
A partir de les 11, amb el Jordi González entrevistarem el director de cinema Cesc Gai. Demà s'estrena a Netflix la seva darrera pel·lícula, 53 Domingos.
I a la Renaixença ens descobriran el plató submarí més profund d'Europa, una piscina situada a Barberà del Vallès que fa 10 metres de profunditat. Entrevistaran Lluís Rivera i Hurtus Rovira, propietari i director d'aquest plató.
Abans que han dit els altres, Gerard Jubany, Joel Díaz, hola!
Hola!
I què?
Doncs que avui començo amb un àudio dur de Carlos Herrera aquest matí, que ha obert el programa parlant del cas de la noia catalana que ha demanat l'eutanàsia. He resumit l'opinió de l'Herrera en 30 segons, perquè dura uns quants minuts. Entre moltes coses, em crida l'atenció la manera com introdueix el tema.
En varios días, aunque todavía se esperan algunas lluvias. Y hoy se espera también que el Estado mate a una persona. La Generalitat la operó, la rehabilitó, le ayudó a subir escaleras y ahora la mata. Noelia lo que necesita es afecto y cuidados. No tengo dudas de lo que no necesitas una inyección letal.
Mare de Déu. I ara saltem a un tema més relaxat, el cas Mbappé. Ahir va sortir el jugador per intentar desmentir que els metges del club seguissin equivocat de genoll a l'hora de tractar-li lesió, però no ha tingut gaire èxit. Ahir a la nit, tant a la SER com a la COPE, insistien a confirmar l'equivocació dels serveis mèdics del club. Aquest és Manu Carreño, el larguero.
Y en España, nuestra obligación es confirmar si esa noticia es cierta o no. Y a nosotros, a mí y a otros muchos medios, les confirman y nos confirman desde el club, no desde un policía municipal aquí en Gran Vía 32, o la panadería de enfrente, o un amigo que dice que ha oído, desde el club nos confirman que esa noticia es cierta. A uno se lo dice uno, a uno se lo dice otro, cada uno tiene sus fuentes, pero lo que nos dicen es que es verdad. Yo no tengo por qué dudar de Mbappé, pero tampoco tengo por qué dudar de quien me cuenta que esa información fue cierta.
Y a tiempo de juego, a la COPE, al mateix.
Miguel Ángel Díaz, hola Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
¿Qué tienes que decir al respecto?
Bueno, al respecto de Mbappé, no nos movemos ni un ápice de lo informado en el día de ayer sobre ese diagnóstico equivocado.
Hoy Mbappé, evidentemente, no puede echarle la mierda a los médicos del Madrid con los que va a trabajar, ni al club del Real Madrid, que es el que le paga. ¿Por qué el Madrid no desmiente ni afirma públicamente esto?
¿Por qué?
¿Por qué?
Doncs,
¿por qué?
¿Por qué?
I a les xarxes, que en dit, Joel?
Les xarxes no paren de generar nous referents en el camp de la salut i el benestar, Ricard. Ahir fent scroll a TikTok em trobo un home fent abdominals al sol amb la llengua fora. Com que a internet hi ha coses molt rares, primer vaig pensar que el pobre tio estava tenint un atac d'epilèpsia, però no! És l'enèsima collonada del món del culte al cos prendre el sol amb la llengua.
¿Por qué expongo la lengua directamente al sol? Porque la lengua y el intestino están totalmente conectados, entonces una manera muy efectiva de limpiar, de purificar el intestino es a través del prana, de la energía solar.
Ah.
Que ponemos los testículos al sol.
Sí, sí, ha dit ponemos los testículos al sol. No entrarem en aquest tema. També diu que té la llengua connectada als intestins, tant de bo la tingués també connectada al cervell. Deixem-lo acabar.
Que ponemos los testículos al sol. ¿Cómo poner la lengua al sol para purificar toda esa parte donde no podemos acceder de manera física?
Molt bé, 4 milions de seguidors a TikTok. Té la criatura, es diu Mario Herbàs. Per cert, per si el voleu buscar, qui no crec que prengui el sol amb la llengua ni amb els testicles és Carlos Cuerpo, home, ministre d'Economia, que ahir va protagonitzar un moment graciós en una roda de premsa amb Elma Saiz, portaveu del govern. Saiz interromp Cuerpo. Llavors Cuerpo interromp Saiz i al final entren en un bucle de disculpes absurdíssim.
La clave... Ah, sí, perdona, clave.
Con respecte... perdóname. No,
todo tuyo,
no,
por favor. Todo tuyo.
Dale.
¿Ministro? Todo tuyo, ministro.
Perdóname. Bueno, con respecto al registro horario.
Ja està. Doncs fins aquí els altres. Marta Pascal, Joan Puigcercós, Jordi Cominal, Jordi Mir, gràcies per acompanyar-nos.
Vosaltres,
bon dijous. Farem una pausa i parlarem d'aquesta bogeria que hi ha ara mateix ja a Tarragona per l'eclipsi solar. Retornem.
L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Avui l'Enigmàrius feia persuadir el volcà perquè vessi més lava. I la resposta era convèncer. Persuadir és sinònim de convèncer. I quan un con volcànic vens, doncs provoca grans vessaments de lava. Només 543 de les 1.265 respostes rebudes han estat encertades. I, per tant, avui dona 15 punts per a la Lliga. Guanya el lot de la Lletera de Campllong Josep Maria Soler Pla, de Sant Celoni, al Vallès Oriental. I avui també ens heu dit, sobretot, convertir. Però cal recordar que vertir no existeix, que en català verter és abocar. I també ens heu dit capdallar o propulsar.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Tu, si vols preguntar si 17 milions són un bon regal per a la mare, pregunta-ho. Però pensa que és estrany que a algú no li agradin. Llevat que ja els tingui. 17 milions poden ser un bon regal per a la mare. Fes-nos cas. Ja està a la venda el cupó extra dia de la mare de l'11. Regala-li. Cupó extra dia de la mare de l'11. El 3 de maig, 17 milions d'euros.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Una mona. No és una mona sense la figureta del mic. Troba-la a la botiga 3CAT i als punts habituals.
Pata Negra és l'única marca de vins amb 8 denominacions d'origen. Jumilla, Rioja, Ribera del Duero, Rueda, Toro, La Mancha, Valdepeñas i Cava. El vi d'un país. Pata Negra. Brindem amb el vi que ens uneix. Pata Negra.
Si t'hi fixes, l'ordi és el que fa el ganxo. Mai no veus l'espiga dreta?
Camí de Cabres és un recorregut sonor per les feines del camp i el ritme de les estacions.
Avui és un dia important com a esquiladora. Moltes mans, doncs, per plegar la llana, per agafar les ovelles.
Un viatge pel paisatge que canvia al llarg de l'any. Del verd dels sembrats, el groc de l'estiu i la baixada del bestiar a la tardor.
Ostres, n'hi buscat, això, eh? Hi ha una cabra que acaba de parir.
Ara mateix, sí, sí.
Camí de Cabres, el podcast del pastor i historiador Marc August Muntanya i el fotògraf Martí Albesa, a l'API web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Deu et sol de sora baixa dins l'horitzó damunt la mar rissada dels avions. Deu et sol de sora baixa vermell i talent massala i merenjada sa pell.
L'eclipsi solar total del proper 12 d'agost que es podrà veure a Catalunya serà un fenomen totalment astronòmic. Des de fa mesos s'està treballant perquè es pugui viure l'experiència i avui som a Tarragona, a una de les localitats on es podrà veure aquesta totalitat de l'eclipsi. Marta Viana, què tal? Bon dia.
Què tal? Molt bon dia.
Ets a un dels punts on millor es podrà veure això. On ets?
Sí, mira, nosaltres som a Prades, que és un dels millors cels d'Europa. Penseu que aquest és un territori que ha rebut la certificació de Starlight per aquesta qualitat del seu cel nocturn. Venint fins aquí, hem passat pel Parc Astronòmic Muntanyes de Prades, que ja ho tenen també tot a punt per aquest esdeveniment històric, ara deies, per aquest eclipsi solar, i ens hem apropat fins al càmping de Prades Park, un càmping enorme, molt ben equipat, i al meu costat tinc la seva directora, la Mireia Sanz. Què tal, Mireia? Molt bon dia.
Molt bon dia a tots i totes.
A veure, abans de res, a mi m'has d'explicar una mica bé això, perquè em deies que aquest any fareu 35 anys d'aquest càmping. Aquest càmping l'havia muntat el teu pare, tu ets d'Arbeca i estem a Prades. Explica'm una mica això.
Per començar, nosaltres doncs, sempre havíem sigut molt apassionats del món del càmping. Des de petita doncs, anàvem amb la caravana amunt i avall, no?, per Europa, per aquí a Catalunya, fins que el meu pare i òbviament doncs, la família, no?, va decidir de dir, muntarem un càmping. No? Ell i uns amics van decidir muntar un càmping i ell va dir a Prades. A Prades perquè a la meva mare la primera plaça de mestra li va tocar a Prades i es van enamorar d'aquest lloc tan emblemàtic.
Què té aquest lloc que sigui tan privilegiat?
Estem rodejats de muntanyes, de natura, tenim un clima privilegiat, a l'estiu està fresquet, a l'hivern també tenim algun dia de neueta, i la veritat és que quan puges aquí dalt, després costa tornar a marxar.
Deies abans també que és un càmping, no?, que hi ha capacitat per 600 persones, que gairebé ho teniu tot ple. Explica'm una mica ara mateix com estan les reserves i sobretot com us esteu preparant per aquest eclipsi.
Bé, nosaltres ens agafa aquest eclipsi amb una temporada molt alta ja, no? Estem parlant d'un 12 d'agost, que ja normalment tenim molta gent al càmping, però sí és cert doncs, que no havíem tingut mai una recepció tan primerenca, no?, de reserves, doncs un any d'anticipació de reserves per aquestes dates. En si.
A quin percentatge esteu ara mateix de reserves?
Un 95% ja.
Això deies que potser sí que seria habitual, no?, però que hi ha molta més anticipació. També hem vist que hi ha preus que s'estan disparant, per tant, per la ciutat de Tarragona, com per aquí, pels voltants. No sé si vosaltres també heu canviat algun tipus de tarifa aquí al càmping, o això heu dit, això no ho farem nosaltres.
Exactament. En primer lloc, perquè nosaltres doncs, tenim un públic molt fidel, tenim un alt volum de repetició de clients que venen any rere any i no volíem perjudicar-los per un eclipsi que serà cada... aquests anys.
Quin tipus de clients teniu aquí al càmping aquest?
En general tenim client molt familiar, famílies amb nens, també tenim parelles que venen a desconnectar i a connectar amb la natura, sèniors que venen fora de temporada i alguns estrangers que també doncs, aprofitaran per vindre doncs, en aquest eclipsi, però en general és públic català, val? Públic molt català doncs, de la zona de l'àrea metropolitana, zona de Lleida també, Tarragona, que volen sortir una miqueta de ciutat i entrar doncs, en contacte directe amb la natura.
Quan vinguin aquí, quines activitats fareu? Què esteu programant?
En quant a les activitats que farem per a aquestes dates, sobretot de 12 d'agost i dies previs, serà molt de conscienciació sobre aquest eclipsi, activitats relacionades doncs, amb la ciència, farem experiments de ciència també, i parlarem una mica doncs, que ens trobarem al cel fosc i també al cel doncs, durant el dia, amb els nostres animadors i animadores que tindrem doncs, aquest estiu i que estaran prèviament una mica formats ja. Òbviament no tindrem aquest nivell científic que té el nostre company d'aquí al costat, l'Aleix Roig i la Georgina, no? però sí que òbviament intentarem doncs, donar una mica de docència cap a aquesta temàtica.
Tendim potser els catalans a improvisar una mica més, no? A fer les coses a última hora. No sé què en recomanaries tu, si ja realment hem d'acabar de fer les últimes reserves o com ho hem de fer.
Bé, hauríem de mirar una mica perquè, clar, nosaltres no, el dia 12 d'agost no pretenem que tinguem check-ins o check-outs perquè aquell dia serà un dia que ja ens va preveure, no?, el nostre company del Parc Astronòmic, que va dir, sobretot aquell dia, mireu que ja tothom estigui posat al lloc, no? Per tant, les reserves ens entren uns dies abans, el dia 10 o el dia 9 d'agost, i surten uns dies després per evitar qualsevol tipus de caos en carreteres.
Doncs... Mireia Sanz, gràcies i que tinguis molt bon dia. Gràcies per acompanyar-nos.
Sí. Moltes gràcies, Marta, i moltes gràcies, companys de Catalunya Ràdio.
Gràcies, Maria, gràcies, Marta, també, per acompanyar-nos. Podem saludar des de Tarragona, Joan Anton Català. Què tal, Joan Anton? Com estàs? Bon dia.
Bon dia, bon dia.
Tot bé o què?
Sí, tot molt bé.
Tot preparat?
Estem preparant. La veritat és que és un regal de la natura i s'han de preparar moltes coses per poder-lo gaudir.
Ja vam parlar, també, quan es va anunciar fa mig any, ens vas explicar algunes coses, però és que és al·lucinant que sigui un esdeveniment tan important. Vull dir, que no sé si et sobta que em sobti.
No, la veritat és que no em sobta que et sobti, perquè estem fent molta didàctica, però tot i això, si no n'has viscut mai, Ricard, d'una
crisi... Clar, és això, sí, sí.
És molt difícil fer-se la idea del que... del que realment és, no? I que emocionant i quin impacte després et deix, el record que et deix i les ganes de veure'n més. I clar, això ja enganxa.
Es diu l'eclipsi del segle.
Hey. Bueno, jo li dic l'eclipsi del segle, que és el títol del llibre que he escrit també, perquè, clar, quan aquests fenòmens succeeixen en territoris molt poblats, amb carreteres i autopistes per accedir, tenim els dos precedents del 2017 i 2024 als Estats Units, es converteixen en fenòmens massius que tenen un gran impacte en el territori a tots els nivells. I, clar, ara tenim aquest eclipsi, un 12 d'agost, a més, que és punta del nostre turisme i de la nostra activitat de l'estiu, amb un destí turístic a l'estat espanyol, que és segon destí turístic del món, i amb unes comarques de Tarragona que són privilegiades des del punt de vista de la riquesa que tenen a nivell de tot, no?, de història, de natura, i això vol dir un impacte també molt important que tindrem aquí, una gran oportunitat per posar-nos de guapes i guapos, això també, perquè estarem a la mirada de molts llocs del món, i aquesta oportunitat per explicar qui som, no?, i quin és el valor de les nostres ciutats i pobles.
Des de Lleida i Vilanova i la Geltrú, a la zona nord i fins al sud de València ciutat, és a dir, es veurà en moltes zones.
Sí, exacte. Això és molt important, Ricard, perquè de vegades, clar, tenim tendència, com a ciutadans, tenim tendència a focalitzar-nos en llocs que ens sonen molt, que tenen molt de nom. Jo penso que hem de fer didàctica perquè la gent descentralitzar aquesta visibilitat de l'eclipsi. Serà visible, com deies, des del nord de la ciutat de Lleida fins Vilanova i la Geltrú, i ara cap a baix, cap al sud de la ciutat de València, les Illes... Vull dir, hi ha molts llocs on es podrà veure aquest eclipsi, i la millor cosa que podem fer com a ciutadans que volem anar a veure l'eclipsi és intentar evitar els llocs més massificats, allà on tothom anirà, perquè, afortunadament, ja et dic, hi haurà molts altres indrets on poder-lo veure.
Ens acompanya també des de Tarragona la Olena Tokarenko, que és presidenta de l'Associació d'Apartaments Turístics de la Costa Daurada. Què tal, Olena? Bon dia.
Hola, bon dia.
També l'Ivan Frac, responsable tècnic de la Conselleria de Medi Ambient de l'Ajuntament de Tarragona. Bon dia, Ivan.
Hola, bon dia. Moltes gràcies per invitar-nos.
I també Juan Antonio Duro, que és catedràtic d'Economia de la Universitat Rovira i Virgili. Juan Antonio, bon dia.
Hola, bon dia.
Senyor Fraga, ja tenen definides les zones on recomanen que se situï la gent per evitar aquestes massificacions que ara deia el Joan Anton?
No, encara no. Estem treballant conjuntament amb el Joan Anton, que ens està ajudant moltíssim, i agrair-li des de l'Ajuntament el suport que ens està donant. El que s'està fent ara és... S'està treballant buscant punts de visualització massius on la ciutadania, això com els turistes, que vulguin vindre a la nostra ciutat històrica, a viure aquest fet històric de manera el màxim satisfactòria possible i, sobretot, el més segura possible. El que estem buscant, llocs on s'hi pugui accedir bé, on hi hagi una visualització bona i no se'ns generi grans concentracions de gent a llocs on hi pugui haver cert risc, per exemple, risc d'incendis a l'estiu, sobretot, que en aquella època tindrem un risc d'incendi molt elevat.
Clar.
I el que no volem és que la gent s'ubiqui en zones on podria crear un perill.
Clar, perquè les platges, per exemple, Joan Anton, no es veurà bé la platja de Tarragona.
No, a veure, no. Quan diem... No, com a lloc així com recomanat per dir aneu allà, no. Això no vol dir que algú no ho pugui veure des de la platja. Això és com tot. No, jo puc anar en un lloc i potser tinc uns arbres. Recordem que el sol anirà molt baix. Això és 8:45 del vespre, la totalitat. Vol dir que no podem tenir obstacles a ponent. Però, clar, si jo tinc uns arbres i em moc 10 metres més enllà, potser entre els arbres sí que ho veig, saps? Per tant, no és un no radical, no és un no. No es pot veure des de les platges, però no seria lloc recomanable, en principi, com per fer que l'Ajuntament o que les organitzacions hi fessin allà trobades massives de gent.
I com podran absorbir les ciutats un gran volum de tanta gent?
Ai, clar, aquesta és una excel·lent pregunta, Ricard. Mira, les grans ciutats, Tarragona, Reus, Lleida, Castelló de la Plana, València, tenen la capacitat per organitzar aquestes coses i, a més, hi ha experiència. No oblidem que Tarragona també tindrà el tour de França, per tant, hi haurà molta experiència acumulada prèvia a tot això. A mi el que em preocupa, i ho vull dir així, perquè m'ha arribat la veu directa d'alcaldes de petits municipis, em preocupen els petits municipis. Hi ha municipis molt petits, sobretot de Terres de l'Ebre, de la part sud de Catalunya, evidentment, que és on es veurà molt bé també aquest eclipsi, que no tenen els recursos propis per poder gestionar una afluència important. Important vol dir d'unes quants milers de persones, que per ells això ja és moltíssim, i estan preocupats per com poder-ho fer, perquè ara, l'Ivan, ho deia, és molt important que guardem unes mesures de seguretat, que ho fem en llocs on no hi hagi el risc d'incendi, en llocs on no es pugui malmetre el medi natural, això és molt important, en llocs on, en cas de que hi passés alguna cosa, pugui haver-hi una evacuació fàcil, que no ha de passar res, però, saps? Estem parlant d'un fenomen que pot ser massiu. I a mi el que em preocupa més no són les grans ciutats, són els municipis petits.
Que en aquest cas, senyor Fraga, no sé si també estan... quantes persones preveuen, per exemple, que desbordaran Tarragona? Què calculen?
A dia d'avui no tenim previsions, però, bueno, estem treballant en escenaris de 10-15.000 persones.
10-15.000 persones?
Sí. Però
escenaris, pot, llocs
escenaris,
concrets.
Sí, escenaris. O sigui, perquè sí. 10-15.000 persones a repartir entre diferents escenaris, eh?
Ja. És que serà un fenomen.
Sí, sí.
Parlàvem també amb Elena Tocarenco, presidenta de l'Associació d'Apartaments Turístics de la Costa Daurada i de les Terres de l'Ebre. Clar, la reserva d'allotjaments és un dels principals reptes. No sé com està anant el ritme de reserves.
Bueno, si mirem ara, comparant amb l'any passat, per aquesta època, sí que es nota augment de les reserves, però també, com has dit abans, que aquesta és la temporada alta i és molt difícil determinar si exactament aquestes reserves estan fetes per eclipse o per temporada alta, com sempre, perquè és veritat que aquest any ha sigut una miqueta més d'antelació de les reserves. Nosaltres estem per un 60% d'ocupació ara mateix. Encara tenim llocs per reservar i per oferir els nostres allotjaments, apartaments turístics, i crec que sí que hi haurà una miqueta més de demanda com de l'any passat, però estem a temporada alta. I això per nosaltres quizás podria ser millor que l'eclipsi cauria amb alguna fecha, alguna data.
Clar, per no barrejar els dos elements, perquè ja ompliríeu, no?
Sí.
Aquest és segurament el principal repte, quan Antonio Duro, catedràtic d'Economia de la Universitat Rovira i Virgili, no? És a dir, al final estem parlant d'un model de turisme que no havíem vist mai, que és ajuntar temporada alta amb un gran esdeveniment del segle. I per tant, no sabem tampoc com acabarà succeint tot plegat, no?
Sí. Els meus companys ja ho han comentat, és que aquest esdeveniment es produeix a la temporada alta altíssima. Vale? Per tant, vol dir que gran part dels allotjaments, almenys a les destinacions turístiques que tenen més places, estaran omplerts. Per tant, això vol dir que molts més allotjaments i molta més demanda no pot haver-hi, perquè és que estan omplerts, més enllà de lo que deia la companya, no? Jo crec que l'efecte ha estat sobretot adelantament de les reserves i el que pugui haver-hi en algunes destinacions d'interior on els temes de sostenibilitat són molt més sensibles, no? Però, clar, molta més allau de turistes no tindrem, perquè tampoc hi ha molta més capacitat. Diferent hagués estat que això hagués estat al maig, no? Per tant, jo crec que els elements de turisme van més enllà com d'aprofitar l'avinentesa per generar un nou producte turístic no gaire desenvolupat com l'astroturisme, en relació amb els altres, enriquir l'experiència turística d'aquells que són en aquests dies aquí i tindran una experiència addicional, però bueno, jo crec que el principal repte és la regulació dels fluxos, no tant que n'hi haurà un increment de la demanda, estrictament atribuïble amb això, perquè hem de pensar que tenim uns problemes geopolítics al món, que tots sabem, i que ens poden beneficiar addicionalment en relació a la demanda turística que tindran aquestes contrades a l'estiu, i això no és estrictament atribuïble a l'eclipsi, no? Per tant, s'estan barrejant moltes coses, però jo crec, ja dic, que l'impacte més important pot ser la generació d'una nova experiència turística i que la gent s'acostuma doncs, a gaudir, no?, d'un producte d'una envergadura com és l'astroturisme i l'observació del cel.
Per aquí, vostè m'hi veu, per exemple, amb això que parlava de la guerra, que el fet que augmentin els preus dels avions no ho faci tirar enrere algunes d'aquestes persones, no?
Bueno, està per veure com augmentaran els preus dels avions amb això, no? Pensem que gran part de la gent ja ha fet les reserves, no? I aquí hi ha la competència de totes les companyies una mica per atreure a la gent, no? La gent vol viatjar, moltíssim i està disposada fins i tot a estalviar d'altres elements per viatjar i, per tant, no crec que, a no ser que hi hagi un d'alta baixa econòmica en els propers mesos, que això afecti encara molt a la temporada d'estiu.
De cara als petits hotels de les zones interiors o rurals, vostè aconsella que ofereixin propostes d'estada més llargues per aquests dies?
Sens dubte. Un dels grans reptes que té Catalunya com a destinació turística és desconcentrar la demanda. Tenim la demanda molt concentrada en una sèrie de pols i, per tant, ens interessa desenvolupar el país a partir del turisme, el que es diu turisme com a instrument de desenvolupament local. Doncs l'astroturisme ofereix aquesta oportunitat, no? Com deia l'expert, no? Potser la gràcia no és moure's gaire perquè es pot veure potencialment de molts llocs. No? Jo crec que també és un dels consells, que la gent es mogui el mínim possible en aquests moments perquè serà molt dur qualsevol tipus de mobilitat. Per tant, entenc que la gent ha de gaudir on estigui de les posicions d'euro i l'eclipsi.
Ens hem d'imaginar, Joan Anton, que aquell dia les carreteres es col·lapsaran.
No? Jo crec que sí, jo crec que ens hem de posar en aquesta tessitura. Mira, si després resulta que la cosa va millor, però crec que ens hem de posar a males, perquè tenim precedents i la veu la tinc molt, molt justeta, Ricard.
No pateixis, t'entenem.
Disculpes, perquè m'he posat ara un caramel a la boca perquè la tinc molt, molt tocada. Però sí, jo crec que ens hem de posar a la defensiva. Si després les coses van millor, doncs mira, perfecte per tothom, però el que no podríem fer des del punt de vista de la gestió, ni tampoc de la divulgació, és no donar un missatge que això s'ha de planificar. Hem de tractar això com un esdeveniment excepcional. I excepcional vol dir que tots aquells que vulguem anar a veure l'eclipsi hem de considerar que això pot tenir uns impactes que van molt més enllà d'una operació tornada o sortida de vacances o de Setmana Santa, molt més que això. Si després les coses van millor, doncs mira, perfecte per tothom, però jo crec que el missatge de precaució l'hem de donar.
Precaució, pel que pugui passar, clar, aquí també jo crec que el que pot produir-se és que molta gent de fora s'ho prepari bé, s'organitzi per venir, perquè ja hi ha un fenomen, no?, que els crida, però en canvi que els d'aquí, com que ja ho donem per fet, doncs fins a última hora no ens ho mirarem, i això clar, tampoc és recomanable, no?
No, Ricard, això també és cert, perquè hi ha gent que ho diu, no, doncs jo agafaré el cotxe aquell dia i, no sé, baixarem de Barcelona o del nord de Catalunya cap al sud a veure aquest eclipsi. Clar, això no és planificació, justament, perquè et pots trobar enganxat a les carreteres, a més neguitós, que no és una bona combinació, diríem, per conduir, i a més intentant veure l'eclipsi des de qualsevol lloc, des dels murals de les carreteres, posant en perill la teva seguretat i la dels altres. Hem d'intentar anar de manera esglaonada. Primer hem de localitzar allò com volem anar. Com dèiem ara, intentem descentralitzar això. Afortunadament tenim un país molt ric en possibilitats per veure aquest eclipsi. Anem-hi de manera esglaonada i també, ara es comentava, tornem de manera esglaonada. Els precedents que tenim indiquen que els grans problemes, els principals problemes, es produeixen després de l'eclipsi, perquè és quan tothom volem tornar a casa. Sí, el càmping, a l'hotel...
És com el camp de futbol, quan ja s'acaba el partit, que tothom torna cap a casa. Sí,
clar,
sí.
Clar. A més serà fosc. Quan tornem, serà fosc, sí, sí. Vindrem excitats, amb la família dins del cotxe, cues de carretera, i ens perdrem l'espectacle de la nit. No oblidem que és 12 d'agost, pluja de Sant Llorenç, el màxim dels passeigs
festa,
aquella nit.
Festa major.
Clar, festa major, per tant, intentem passar uns dies allà al lloc on haguem anat a triar a veure aquest eclipsi.
És Joan Anton Català, astrofísic, també Juan Antonio Duró, catedràtic d'Economia de la Universitat Rovira i Virgili, també ens ha acompanyat Ivan Fraga, responsable tècnic de la Conselleria de Medi Ambient de l'Ajuntament de Tarragona, que, per cert, hi ha una pàgina web on podeu consultar també les diferents activitats que organitza l'Ajuntament, eclipsicatalunya.cat, eclipsicatalunya.cat, i també ens ha acompanyat Olena Tokarenko, presidenta de l'Associació d'Apartaments Turístics de la Costa Daurada i de les Terres de l'Ebre. Gràcies per acompanyar-nos, que vagi molt bé. Fins aviat.
Gràcies.
Gràcies.
Una pausa i obrim la taverna.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Soc en Dani de Carglass. Com a especialistes en vidres, ens encarreguem de tot. T'ajudem fins i tot a fer els papers de l'assegurança. Si tens problemes amb els vidres del cotxe, demana cita directament a Carglass. Així de fàcil, així de ràpid.
Carglass canvia, Carglass repara.
Catalans i catalanes, torna Soc i Seré. Busquem 100 persones amb ganes de demostrar que ho saben tot del nostre país. Si vols participar-hi, envia'ns un vídeo explicant qui ets a casting@socisere3cat.cat. Seràs tu la persona que més en sap de Catalunya? El repte comença ara.
012, la millor resposta.
On vas tan equipat?
És que així improvisava. Necessitava aire fresc i anir a estirar una mica les cames.
Què vols dir amb improvisada?
Doncs que buscaré un lloc per aparcar i a partir d'allà, si hi ha un camí, el seguiré.
Si vols visitar un espai natural abans, cal que t'informis una mica. Regulació, accessos, itineraris... Has mirat quin temps farà?
No.
Abans de visitar un espai natural, informa, planifica el recorregut, reserva si és necessari i respecta la senyalització. Informa't en espaisnaturals.cat.
Ja ho tinc clar. Planificar bé vol dir gaudir més.
012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya. A Catalunya Ràdio. Postdates.
Si el govern no ho ha fet mai, per què dimonis hauria de fer-ho jo? De No parlis amb estranys, Elena Tornero. 27 de març, Dia Mundial del Teatre.
Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Condis, els supermercats més propers et porten l'espai de cuina del matí de Catalunya Ràdio.
Avui la taverna en Pau Arenosa, Maria Nicolau, Marc Casanovas i Carles Soriguera. Bon dia!
Bon dia!
Bon dia.
Primer, abans de res, enhorabona pel llibre Vocabulario, tot en ve alta, que és el que hi trobarem, Pau.
Mira, és un llibre que acaba de sortir, compreu-lo. Ara mateix,
ara,
deixeu-ho tot. No escolteu la taverna, sortiu de casa.
Encara no l'he llegit, però tinc moltes ganes.
És un diccionari atípic de gastronomia, si voleu un diccionari de veritat, compreu el Larús i que no es caigui al peu. Aquí són paraules, petits assajos, humor, reflexions, mala hòstia, descripcions, explicacions, tot allò que a l'hora d'afrontar el món de la gastronomia vol llegir, pot llegir, pot interessar-se, especular, passar-s'ho bé, passar-s'ho malament, un diccionari d'una altra manera.
Mm-hmm. Són paraules sortim, per pensar, també, per reflexionar, oh, eh?
Sí. Per exemple, pues, paraules que no surten habitualment al...
Higiene, aquest tipus, per exemple.
Higiene, o tòxic, ah, o malestar...
O tomàquet.
O tomàquet, o patata, aquestes sí surten més, però que ningú esperi una història sobre la patata, com va arribar-hi aquí, des de les Amèriques, tot... No, és un pensament sobre la patata, ús...
O flam.
Entusiasme, sí, aquests són els més convencionals, però també surt semen, i també surt zombi, però aplicat a un món de la cuina de la gastronomia.
Oh, Jerez, per exemple, Xuriguera.
I taverna?
Bé, molt bé. És el que anava a preguntar, Marc. Taverna hi surt? Taverna hi surt, i sortim o no?
Diria que no surt, no me'n recordo, perquè són 500 planes,
ja.
Fa molts dies circula, n'hi ha moltes paraules, però taverna diria que no hi surt, però sortirà a la segona edició.
Ara,
si tothom empeny.
En parlarem amplement també un dia aquí a la taverna, de Vocabulario en ve alta, però ja el podeu comprar. L'altre llibre que també ha sortit és Cuines Pim-Pam, de l'Arnau París, que és per fer receptes, doncs això, pim-pam. Arnau París, bon dia.
Bon dia, com esteu?
Com estàs? Bé.
Doncs jo molt bé i molt content d'aquest nou llibre que acaba de sortir del forn.
És un llibre TikTok, no?, per fer-ho ràpid, això. Plats en 7 minuts.
Sí, però verídic, eh? El TikTok, igual a vegades ho intenta si no surt. En aquest llibre sí, eh? Les receptes que hi ha surten segur quan les proves a casa.
Quines receptes hi has posat, aquí?
Mira, una mica hem posat el very best, el bo i millor del recull d'aquests 4 anys de cuines pim-pam, i una mica el que hem volgut fer és dividir el llibre en diferents moments del dia, o diferents moments gastronòmics, des de, allò, plats per convidats, tu. A vegades, no?, sembla que tinguis convidats i hagis d'estar 1000 hores a la cuina. Doncs no, la cuina pim-pam també t'ajuda que facis coses així xules per quan tens gent a casa. O jo, que és el capítol que a mi més, un dels que més m'agrada, que és els 7 minuts, que són receptes que amb 7 minuts de rellotge, tal com fem a la tele, doncs et surten i et queden clavades, tu.
És un dels problemes amb què jo crec que patim tots ara mateix, no?, que és el temps.
I aquí... Bueno, és una gran excusa, sí, ja tens
no
raó.
No tenim temps per cuinar, no tenim temps per comprar, per tant, deixem de cuinar, deixem de comprar, deixem d'estimar la cuina.
Sembla una mica així. Si deixem d'estimar la cuina, també una mica ens deixem d'estimar nosaltres, perquè si ens cuinem és un acte també d'amor cap a nosaltres que fem cada dia.
Bueno, així que Arnau, a vegades ho parlem tu i jo, que sí, dic, és que al final, si no cuinem, ens quedarà a ser animals de pinxo.
No, res, exacte.
Pastilles.
Batuts d'aquests de criptobró i moltes proteïnes de grills i a facturar, tio.
I beguda energètica.
Estem a la vida per treballar, no?
Importava que diu l'Arnau també.
Cuina o barbària. Cuina o barbària.
Importava que diu que la recepta que fas, que sigui realment més o menys semblant al que surt al llibre, perquè hi ha moltes vegades que t'emportes decepcions a casa, eh? Quan la recepta no està pel que sigui,
sí. Són d'aquests llibres bonics que tenen fotografies, que ja te'l menjaries, diguéssim, no? Sí, sí, sí. També
jo vull fer una pregunta. Per què 7 i no 10 o 5? Per què 7?
7 minuts. Per què, Arnau?
Home, perquè... Realment, perquè és el que dura el programa. Llavors, havíem de buscar, és veritat. I a mi m'interessa, doncs, agafar aquests minuts que tinc de cada dia, que em puc colar a casa de la gent, i omplir-los amb una recepta. Aleshores, 7 minuts és el que dura el cuines pim-pam, i ens va semblar, doncs, un bon repte per fer una recepta, no? Perquè 5 minuts igual sembla com molt... Ja com molt estandarditzat. Això són 5 minuts. En canvi, 7 és un temps que no és massa i et permet fer coses bastant xules, la veritat.
7 és un número màgic, és un número esotèric, és un número, per tant, alquímic, i per tant és de cuina, ja està.
I a més, t'encora a la realitat, perquè 5 minuts és una frase feta, no? I 5 minuts no volen dir res. En canvi, quan diu 7...
Sí, però si algú li ocupa 15 minuts la recepta, que tampoc s'estressi, sí, no passa res.
A mi, si són 10, tampoc passa res.
Ja ens estem passant dels marges.
Per cert, el podem felicitar per partida doble, no, l'Arnau?
Per triple!
Què ha passat?
Aquest senyor no para de treure coses del forn, que l'hem de felicitar, perquè ha fet dos bessons.
Però què ha passat?
Ha fet dos bessons!
La primavera!
I la seva nona, la seva companya.
Però què vols dir? Ah, que ha sigut pare!
Sí! Ha sigut pare!
Home, doncs, bueno, enhorabona, sí. Enhorabona!
I tant!
Sí, sí, i tant.
7 minuts! Diu que va tardar 7 minuts!
Doncs mira, ja és molt, eh?
7 o 14, que són dos!
És el doble.
I a part presentador, ara, es pot dir ja, no?
I presentador del joc de cartes, home, ai, per favor.
Bueno, encara falta, perquè em veieu en antena, però sí, vull dir, ha sigut un mes de març frenètic, tu, tot de canvis, tota l'hora.
Ho estàs plantant fortíssim. Has plantat un arbre?
I això ja ho vaig fer, ja ho he fet,
doncs ja et pots morir, Arnau, ja ho tens tot. Ets una estrella màxima, has fet un toc en llibres, tens dos fills que semblen dos garrinets acabats de sortir del forn, és una cosa que te'ls menjaries. I bueno...
Doncs enhorabona, per partida triple.
Molt content.
Arnau. I saludar la Rais de part nostra. Fes una abraçada.
I tant, ara li diré que la tinc per aquí, que estem aquí fent un altre tipus de cuina pim-pam, ara, tu.
Molt bé.
Barons i...
I tant.
Enhorabona, família, enhorabona.
Sí.
Moltes gràcies.
Ànims. I felicitats. Arnau París, cuiner i autor de Cuines Pim-Pam. Gràcies per acompanyar-nos. Que vagi bé.
Gràcies a vosaltres.
Fetes aquestes dues recomanacions de llibres, Vocabulari en Belta de Pau Arenós i Cuines Pim-Pam de l'Arnau París, anem a més recomanacions, Maria, amb dones al capdavant.
Bueno, és que sí, em van quedar coses penjades del 8 de març, però després penso, collons, a veure, les dones hi són tot l'any, i a vegades ens trobem que ens falten referents, o que no en parlem prou, o que sempre fem voltar les mateixes cares, i no, jo mireu, us porto dones pioneres, perquè sempre és un bon dia per parlar de dones pioneres. Parlo de l'Hostal Serra, al carrer Major, a l'entrada de Montmeló. Allà l'encreuament entre la carretera i el carrer Major, que ha sigut un lloc durant segles d'aturada estratègic perquè hi ha uns plataners molt ben parits que fan una bona ombra. I la senyora Angeleta Gelabert, que és més que és més viva que la gana i més intel·ligenta que l'Elon Musk, nascuda a principis del segle passat, era morria. Es va adonar que la jovenalla del poble es trobaven sovint en aquell descampat a passar l'estona i a divertir-se. I feien la xerranca i aquestes coses. I quedava just al davant de la bomba d'aigua on bona part de la població havia d'anar cada matí a omplir el cistell. A omplir el càntir, perdoneu-me. I, pam, va decidir obrir un petit bar per vendre-hi gelats i horxates. I aquell bar rudimentari no va trigar a convertir-se en lloc de trobada de tots els veïns de Montmeló. A través de fills, nebots i nets, que hi han anat fent reformes per posar-ho al dia, aquesta fonda ha arribat al dia d'avui i ha donat feina a tota la família, amb la presència de la Núria, com a quarta generació, que és la que avui dirigeix l'Hostal Serra i ofereix cada dia menú de fonda amb cuina casolana, catalana i amb història. Què més vols?
Doncs és fantàstic. Més llocs mítics, Pau?
Sí, el lloc mític a la Garrotxa, camí de la Fageda d'en Jordà, restaurant de carretera en marxa des de 1850, sí? Amb els ossos de vedella a la façana que li donen nom, Hostal dels Ossos.
Home, gran.
Ara que ens han
arribat
els diacrítics, jo no sabia mai si eren ossos o ossos.
Sí. Eren ossos.
Ossos o ossos?
Ossos.
Ossos. Ossos.
Ossos.
Tot ho diguem, ossos. A l'Empordà tot ho diguem igual.
Sí, ja ho diuen.
Atenció, has parlat dels macarrons abans d'hora.
Sí.
Val, encara estem als
calleu.
Ossos.
Calleu. Calleu.
De vedella ja desgastats. On en temps dels cavalls lligaven les bèsties. Establiment que servia menjar, allotjava viatgers, era botiga i barberia, sorties dormit, alimentat, amb viandes i afaitat. El servei complet. En mans de la família Iglesias Reixac des del 1976, atenen fins a 200 persones amb una velocitat de port,
sí.
Un equip ben format i enèrgic,
sí. Sí.
Que para i despara per a que la vellada no sigui eterna. Al davant de la cuina, la tercera generació, Joan Massegur, que cuina amb la mare, Angelina, i on treballen els tiets, Miquel i Montse, la dona, Marina, i la iaia Pilar. De la Pilar són els famosos, ara sí, macarrons.
Macarrons.
Car de vedella i porc, ceba, i on afegeixen, i aquí està el truc, els sucs dels guisats. D'ànec, de mandonguilles, del patillo de carn.
Tot el que hi hagi per la nevera. Tot. Restos.
Però això és molt bona idea, i la gent a casa ha de fer servir també això. Imprescindible pels macarronòfils. Patates d'Olot, creades el 1943 al restaurant La Deu, làmines del tubercle han farcit de tres carns, fesols de Santa Pau amb botifarra al perol, bolets i cansalada, pastís de formatge fet amb saull, vaca de la Xiquella, poca verdura. Mm-hmm. Aquesta oferta s'hauria de millorar. I preu mitjà sense beguda entre 25 i 30 euros. Al sortir, toqueu els ossos com acte de vot per recordar que l'hostal s'ha de tornar.
Doncs sí, és molt recomanat aquest hostal dels ossos, o com li vulgueu dir. Carles...
Aquí, jo. Hòstia, no m'he sentit identificat, Carles. Mireu, a la revista Cuina d'aquest mes, a part de que en París està a la portada, també,
m'hi he trobat un...
Sí, es ocupa tot, aquest noi, sí, sí. Passa que ja està ocupat, Maria, ho sento. No em talleu, sisplau, ostres. M'hi he trobat un article, mireu, com bé sabeu, i nosaltres en formem part, en el món de la gastronomia, del vi, també hi ha tot de personatges que no produeixen, que no fan plats, que no fan vi, però que en parlem i que en discutim i que en critiquem i que a vegades ens n'aprofitem, no? I n'hi ha alguns de bons i alguns de... Dius, mon cas, on denes, que ben bé que aquest home no, i aquesta dona no sap ni el que diu, ni bé, a vegades m'ho puc dir a mi mateix, això, també, eh? Vull dir, no estic apuntant a ningú. Però sí que hi ha una sèrie de gent que cansa. I jo ho haig de dir, això. Però m'he trobat un article de la Romina Rivera i, precisament, aquesta dona no és una dona que cansi. Amb la Romina Rivera hi va haver-hi un moment que quasi ens posem a dirigir la Guia de Vins de Catalunya. I no, això no va ser possible més que res per culpa meva, no per mancança seva, sinó per mala disposició meva.
Vas tenir en disposició com Rosalia, diguéssim.
Sí, no vaig estar, no vaig estar bé, no vaig estar bé. Llavors, la Romina ha fet la seva, és una arqueòloga, sommelier, i està vinculada amb empreses del món del vi, i, a més, ens fa uns articles que, en aquest cas, jo el vull destacar perquè... parla d'una manera planera, d'una manera que hi pots entrar-hi, d'una cosa molt difícil que necessitem construir sempre, que és el relat de la nostra cuina, de la nostra gastronomia, en aquest cas del nostre vi. Buscar les essències sempre és perillós, perquè te'n pots adonar que no ets tan pur com et semblava, i que hi ha moltes barreges que dius, ostres, això no sé si convé explicar-ho. Jo penso que sí, i que ens convé tenir articles d'aquest tipus per saber qui som, per saber construir el nostre relat i per saber explicar-nos en el món. donar-li les gràcies a la Romina i que segueixi. És un article molt senzill, però que t'ensenya que hi ha més coses allà entre línies. Vull dir que es podria ampliar molt, molt, molt més.
Doncs queda recordat.
I ja, per acabar-ho... Aneu en el jaciment ibèric de Font de la Canya, també per descobrir qui som. Val molt la pena i està molt ben fet i molt ben trobat.
Porta la Romina un dia.
Collons, a on?
Aquí, a l'estudi.
A la taverna.
Oh, sí, a la taverna,
jaciment. S'han de portar amics també a la taverna, eh? No és molt exclusiu, això. És obert a tothom.
I tant, que sí.
Marc, què més? Arròs a la Cubana ens portes?
Sí, aquests dies que Cuba surten als mitjans per notícies del bloqueig crònic que pateix, hi ha molts lligams entre Catalunya i Cuba, no? Ja sigui pel rom, per la pastisseria, pels còctels, pels cigars, però sobretot a Catalunya, a la nostra cuina, podem parlar i molt de l'arròs a la cubana.
Sí. Però vols dir que Cuba el fan, amor meu?
Escolta'm, hi ha un vincle molt clar d'aquest plat amb receptaris que comencen al segle XIX i acaben al segle XX, on es parla d'arròs a l'americana.
T'ha dit amor meu, eh? No sé, ningú s'ha fixat que ha dit amor meu.
És que som idus, ja. Som
perdó,
idus.
Perdó.
Doncs l'arròs a l'americana, del que us vinc a parlar avui, és un arròs que tots tenim, evidentment, al cap, en aquell inconscient col·lectiu, l'arròs a la cubana que ens servien a casa, que menjàvem els menjadors escolars, tots els menjadors escolars de Catalunya feien olor a arròs a la cubana. Doncs què passa als restaurants? Jo no sé si vosaltres, quan hi aneu, sobretot als menús de migdia, heu vist una paulatina desaparició de l'arròs a la cubana. I jo crec que amb aquesta creixent també devoció que hi ha per restaurants que obren famílies llatinoamericanes, ja sigui a Barcelona, a diferents punts de Catalunya, per què no fer una versió nova o una versió actualitzada on aparegui l'arròs, on aparegui l'ou fregit, on aparegui el plàtan mascle fregit? Per què no el fem? Per què no fem aquest plat una mica i el tornem a popularitzar? Perquè està desapareixent. De les, no, que... no dic de les cuines de casa, dic de les cuines de restaurants.
És que no, tot ha de... Per què el baròmetre per saber si un plat està viu o està mort ha de ser els restaurants? L'escudella no era gaire als restaurants i està vivíssima, és el nostre plat estrella, a les cases. A l'arròs a la cubana considero que li passa el mateix. I crec que, per mi, des del meu punt de vista, és un error considerar que allò que funciona dins del circuit comercial és allò que existeix, i el que no existeix al circuit comercial, és a dir, no participa d'un intercanvi monetari, no existeix. Perdona, la cuina a casa té vives coses que els restaurants costen molt de trobar, com un bon pa amb tomàquet o una patata i mongeta tendra, o una escudella, o un rostit, perquè no hi ha rostits als restaurants, sí. No hi ha arrossos de conill, no hi ha moltes coses... que a casa són
vivíssimes. Però mira la falera amb l'escudella als restaurants ara, o amb els macarrons.
I la pilota.
Però no fa falta. Jo crec que no fa falta i que ens equivoquem.
Polèmica.
Bueno, ja està bé, per això ja és la taverna.
Sí, clar, s'ha de discutir també.
Quan posem el focus a pensar que gastronomia és el que passa als restaurants. I no, jo crec que a casa l'arròs a la cubana, escolta, t'arregla un sopar tonto.
Si estic d'acord, no l'he matat, jo, l'arròs a la cubana. Però quan no, va ser l'últim que vau menjar bo a un restaurant?
No? Arròs a cubana al restaurant. No. No el vaig a buscar allà.
Hi ha un llibre que us recomano, recomano si el trobeu i que es pot comprar a la xarxa, aquestes coses, un llibre del 1858.
I tant.
Que es diu...
Sí, home, pim-pam.
De l'altre dia, 1858. Home,
comentat.
Per Sant Jordi, que es diu Nuevo Manual de la Cocinera Catalana i Cubana. I que aquí aquesta cosa, aquests vincles que parlava dels puros, de la cocteleria...
Aquest punt amb els indians, amb l'esclavisme...
Nuevo Manual de la Cocinera Catalana i Cubana.
I Cubana.
Això, vale.
I acabar d'arrossos, Pau, què hem de fer amb els arrossos?
Mira, amb els arrossos, és que, clar, jo no menjo arròs a la cubana. Jo soc un malalt dels arrossos. Jo menjo tots els tipus d'arrossos. I si veig un arròs blanc o un arròs que sigui, doncs també m'hi apunto, però prefereixo els arrossos secs. I una altra vegada ja vam abordar en el passat el suplici de menjar arrossos secs, en paella o en cassola d'alumini fos. No es poden menjar. I a certs llocs no es poden pagar. Jo pregunte, els cuiners proven els seus arrossos? La resposta és no, són el mar mort. Sofregits potents, brous potents i acabats al forn. El deixen la boca com si haguessis xuclat una fusta estellosa, grans socarrimats, balins, la llengua en salmorra. No són un ni dos, és que són gairebé tots. Per fer una gracieta posen alguna cosa a sobre, demostrant que són a l'última un tros de carn, un tros gran de carn filetejada, un tros de pop tallat, un afegit que no té res a veure amb l'arròs. L'arròs com si fos una catifa i el producte estrany, la vedet del fotocol. És decoració, decoració cara. I tant de bo encertessin amb la varietat. Ho torna a dir, el carnaroli és pels risottos. L'altre dia vaig veure un paquet de nomen, una il·lustració d'un segador, per avalar l'autenticitat. Deia arroz paella. el rei de los arroces. Selección arroz carnaroli. Però com s'atreveixen? Resultat, un empastre.
Això del carnaroli puc dir una cosa?
I tant.
Ai.
No, no, Déu me'n guard, vull dir, Pau, no et diré molt
Maria!
Bé, perquè és diferent del nostre, però ja ens entenem. Una de les coses que passa amb l'arròs aquí a Catalunya és que l'arròs a la cassola té una mecànica molt diferent a la de l'arròs sec, d'acord? Llavors, vaig al carnaroli. Abans de la segona revolució verda al camp a finals dels anys 60 i mitjans dels 70, les varietats que es plantaven als arrossars eren unes varietats d'arròs que antigues que s'assemblen al resultat que donen i a les seves característiques a l'hora de ser treballades a la cuina, més els carnarolis i els arrossos que es plantaven a la Provença francesa i a la zona del nord d'Itàlia, que no pas a les varietats actuals més comunes al mercat. És a dir, eren varietats d'arròs que admetien aquesta tècnica catalana de fer l'arròs, que és remenar-lo. La mecànica de fer l'arròs a la cassola a Catalunya s'assembla més a anar remenant aquell arròs que té costella, que té conill, que té coses, que és la mecànica de remenar un carnaroli per un risotto a la italiana, que no pas la mecànica de posar l'arròs, no tocar-lo i coure'l, que és més a la paella valenciana.
Que
llavors, aquestes varietats antigues s'han perdut, però en canvi la nostra tècnica ara no s'adiu amb les varietats que comunment són més fàcils de trobar a les prestatgeries dels supermercats. I això és una cosa interessantíssima que mostra una dislocació entre la nostra manera de tractar l'arròs, ens han canviat l'ingredient i ara no ens queden els arrossos gaire bé.
Per tant, una de les derivades és recuperem aquestes varietats
ara,
antigues.
Ara, hi ha gent recuperant-les. Hi ha gent ara.
A l'hotel Tornem al qui som, tornem al qui som, sisplau, saps?
Sí, sí. La setmana que te les porto.
Quan es feien aquests arrossos a la cassola, d'una manera tradicional i antiga, carnaroli no es plantava aquí, perquè no era un arròs típic. No. De totes maneres, les varietats dels arrossos que es planten, en realitat, són evolucions i variacions. Sí. Vull dir, l'arròs, per exemple, sempre, quan es diu tipus sènia vol dir que l'arròs que s'està plantat és una variació, una millora agrícola del sènia.
Però fixa't que és una millora orientada...
El tipus sènia, tot i que no és un tipus sènia.
Una millora orientada a una manera, una tècnica, a una gramàtica de fer l'arròs.
Sí, la varietat d'arròs té a veure més amb la tècnica...
Correcte, que no pas amb el... Vull dir, les varietats pels diferents composicions que tenen...
Haig de portar l'Albert de Pals, també.
El bomba està a punt de desaparèixer, perquè la planta del bomba és una planta molt fràgil, molt pesada, la tomba el vent...
S'encama, l'espiga s'encama i llavors
el bomba,
no
que la gent té tanta passió, el bomba gairebé no n'hi ha, i molt del bomba que n'hi ha aquí ve de països tercers, per exemple d'Argentina.
I en vam parlar molt aquí un dia, però a l'hotel Agadir del Poblenou del Delta, primer es planteja la varietat d'arròs i després els ingredients que l'han d'acompanyar.
I la tècnica, està obsessionat
amb partir sempre d'una bona varietat i després la tècnica.
Cada tipus d'ús de l'arròs, és a dir, si és arròs sec, caldós, melós, necessita la varietat adequada. I la indústria ajuda zero, perquè sota el nom de extra no saps què a l'interior. Però quan diuen extra, l'únic que vol dir és que el gra té una salut. Que el gra té una salut, que el gra té una mesura, que el gra respon a unes condicions físiques, però no saps amb què envasen a dins. I això, per mi, és un error garrafal.
Jo m'he quedat amb un concepte segona revolució verda. Segona revolució verda que m'haig de portar.
Parleu tots dos alhora, a veure, què? Soriguera, què?
No, la segona revolució verda que me la puto per la setmana que ve.
Val. Fel, què?
Hola. Me sentiu?
Sí, clar.
Alguna cosa a dir d'arrossos?
Vital.
A mi, quan anava a l'escola, hi havia una cosa que em feia vomitar, que era l'arròs a la colònia.
Ara, ja surt.
Però quin fàstic!
Ai, per favor,
un arròs bullit,
si boníssim,
que feies que estava fet amb uns
el
ous
rovell,
que fotia a la
rovell,
panxa.
Amb l'arròs i la salsa de tomàquet, allò és...
Plorava. Potser no plorava el menjador.
Potser el problema era l'arròs bullit.
A les butxaques anava aquell arròs. El fotia
calla. Jo els dilluns m'aixecava i ja plorava. No volia anar a col·le, perquè em quedava al menjador sempre.
És que de veritat.
Tots els menjadors de Catalunya fan olor a arròs a la cubana. Això sempre ha passat.
El Fagades, Carla Suiguera i el Peyu, a partir de les 12 a la Renaixença. Que vagi molt bé, companys, gràcies.
Adéu.
Adéu, adéu. Adéu, Maria Nicolau. Adéu, Pau Aranós. Adéu, Marc Casanovas.
Adéu.
Una pausa i ara tornem.
Tenim carn.
I també peix.
Tenim fruita.
I tenim verdura.
Tenim amplis horaris.
I botigues al teu costat.
Tenim el que necessites quan ho necessitis.
I estem molt a prop teu.
T'esperem! Condis, molt de barri, molt d'aquí.
Catalunya Ràdio.
Seminuevo.
Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo.
Ocasión Plus.
Si us plau, el senyor que ha estacionat el cotxe amb matrícula 333JN al passadís dels congelats, entre els pèsols i el llums, ha de retirar el vehicle. Si no ha trobat lloc per aparcar, descarreguis l'app de Parklic i reservi aparcament allà on vagi. Estalviarà temps i diners.
Troba el teu lloc amb Parklic.
Aquest juliol el Tour de França sortirà des de Barcelona. I per començar a rodar et convidem a la Festa dels 100 dies. 26 de març, 6 de la tarda, passeig Lluís Companys. Iniciarem el compte enrere i descobrirem en primícia la cançó oficial.
Hola, som els Doctor Prats i us esperem a la Festa dels 100 dies.
Energia per recórrer carreteres infinites.
Ajuntament de Barcelona.
Al radar de 3Cat Info ens aturem per entendre què hi ha darrere dels titulars. Una conversa reposada amb els periodistes que segueixen l'actualitat i que te l'expliquen des de dins.
El radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
Cada dia analitzem una notícia a fons perquè ho puguis escoltar quan vulguis, on vulguis i sense presses.
Catalunya Ràdio. Som 3Cat.
Catalunya Ràdio.
Som 3Cat.
Som 3Cat.